però sempre amb els pies, amb els peus, els peus a terra.
Sí.
I com diuen aquí a Catalunya, seny la rauxa i partit a partit, gol a gol, que a mi me gustava més quan el presentava el Pere Escobar, el gol a gol.
Estudio estadio, no t'agrada més, tu?
Que no sé com es diu, així. Bueno, i ja està, i preparats.
I amunt,
Girona.
Molt bé, sí senyor.
Bravo.
Català,
va fer la roda de premsa postpartit en l'últim partit contra les Palmes, la va fer en català, és la primera que feia, les va prepartit sempre,
sí.
En postpartit no l'havia feta i no se'n va ni adonar i ja el teníem.
Íntegra.
No, no, té molt mèrit, de veritat, jo aplaudeixo que una persona faci aquest esforç perquè ha de ser complicadíssim, no? Haver de parlar català de cop i volta.
És aprendre un nou llengua.
Sí.
I és molt difícil a vegades.
Però és enriquidor, no? Vull dir, és...
Però és cultura i és... això.
I això, sí, sí, totalment, totalment. Michel, bravo, sort. Dilluns a Granada. Dilluns a les 9, el fem en directe a RAC1, tanca la jornada que arrenca demà divendres. Florentino Pérez, què tal? Bona nit, Florentino.
Buenas noches.
Sí, com estàs?
Todavía no tuvimos tiempo aquí en este espacio para valorar las nuevas incorporaciones... Los nuevos alistamientos, jugadores que soñaron con tanta fuerza que este verano pudieron cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid. Así que vamos a hacer un breve repaso.
¿Ya una lista?
Breve repaso de los nuevos anexionados del Real Madrid. Primero y el más laureado,
sí.
Jude Bellingham.
Sí.
Un toro que llegó a principios de mercado mientras soñábamos que Mbappé soñara con jugar en el Real Madrid. Un jugador dócil, noble, caballeroso, que desde los 7 años, momento en que descubrió nuestro amado club, cada noche soñó con jugar en el Real Madrid.
Desde los 7 años, ¿eh?
Menos la noche en la que vio el silencio de los corderos. Pobre chico, no pudo dormir, ni siquiera contando Zidanes ni pavones. Como sabrán ustedes, cada año, por orden y gracia de Dios, el Real Madrid beca una generación de jóvenes desflorados españoles que sueñan desde la cuna con jugar en el Real Madrid.
Cada cop va pitjor.
En el caso de Joselu,
sí.
Brahim Díaz y Fran García, nombres que parecen más que un partido de fútbol, vayamos a hacer unos trapicheos en el Aaron City.
No.
Fran García, joven prominente, se ha convertido en nuestro nuevo lateral izquierdo, posición que hasta ahora comparte con uno de estos atletas pseudofranceses que fichamos a menudo, nombre del cual todavía desconozco.
Mendy, diría.
Puede que sí. Mbappé soñaba con jugar en el Real Madrid, pero sigue soñando. Cayó en combate mermado de larga duración nuestro leal portero Thibaut Courtois. Es por eso que hemos traído a un portero igual, pero en zip, en versión comprimida. Se llama Kepa y es lo mismo, pero sueña desde hace tanto tiempo, desde que nació, jugar en el Real Madrid. Y por último, el Fútbol Club Barcelona quería fichar a un joven potencialesco llamado Arda Güler.
Sí.
Como dispongo de una fluorescente chequera, salióme del bajo vientre robárselo y ahora tenemos a un pobre tullido al que estamos manteniendo.
Muy bien.
Que sueña desde toda la vida jugar en el...
Això pel que fa al Madrid, al Barça, ja ho hem dit, eh? Dissabte a les 9 tenim Barça-Betis i avui ens acompanya l'entrenador del Barça. És un plaer poder-te saludar, Xavi Hernández.
Bé, culers, aquest dissabte torna un partit molt important. Aquest dissabte juguem contra el Betis i contra el Sánchez Martínez, que és l'àrbitre. Sempre ja s'ha d'incloure l'àrbitre.
Aquest no t'agrada, eh?
No ho sabia.
Aquest no t'agrada.
M'acaba de matar.
Serà Manolete, no? No?
Sí, sí, sí. No! Ah, sí, sí, sí.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí.
El Betis visita sí. El nostre fortí, la muntanya sagrada,
sí.
Cosa que m'alegra perquè jugar a casa garanteix que el césped estarà ben tallat a 20 centímetres, que cada dia de partit vaig 3 hores abans amb el regle del col·le a mesurar. I a més, ara toquen 3 partits seguits a casa, objectiu, 3 victòries per 1-0, i a ser possible, sobretot, que el Lewandowski recuperi el gol i l'agilitat, no? Ara mateix quan corre els entrenos fan el mateix pito que fan els camions marxa enrere. El Pou, que sempre deia gol de la fera, gol de la fera, doncs ara mateix és gol de la formigonera.
L'altre dia el Robert li va sortir, saps quan estàs a una pàgina d'internet que et demana que li demostris que no ets un robot i et diu selecciona totes les imatges que contenen un semàforo?
Sí.
Doncs li va sortir i selecciona les imatges que contenen una porteria i encara està intentant superar.
Entrar-hi.
Encara està intentant demostrar que no és un robot. I per cert, des d'aquí volia també donar les gràcies a tots els que m'han nominat, això del Debes.
Sí.
El Debes, ja està, un petit apunt, que Debes també és el que em deien el Leo i el Luis Suárez quan em guanyaven el pòquer. Debes, 3.000 euros.
Que dolent. Molt bé, per acabar, hem de saludar el Luis Rubiales o no?
Yo no voy a dimitir.
No voy a dimitir. Que són tres paraules. No voy admitir. De hecho, voy a relatar punto por punto exactamente lo que pasó aquel día en Australia.
Un altre cop, ya va ser espapèntic, allò.
Todo era alegría, todo era sonrisa, porque habíamos ganado un mundial. En ese momento, repartiendo las medallas, y la jugadora Jenny Hermoso me abrazó, me levantó, hasta que le dije, haga usted el favor de bajarme, doña Hermoso, muy respetuosamente, que yo tengo vértigo.
¿Eso van así, Saúl?
Me levantó tanto que yo me vi, bueno, muerto, desde despeñado hacia abajo. Y en pleno momento de euforia, ella me dijo, eres un crack. Y bueno, el resto ya es historia. Yo le dije, tú eres un pibonaco.
Por favor.
Que me confundí de apellido, porque como se llama Hermoso, yo me confundí en ese momento, fruto de la euforia siempre.
Sí.
Y luego le dije, un piquito.
No, sí, ya sabes la historia.
Refiriéndome a la cena, porque posteriormente cenaríamos gazpacho y le quise preguntar si lo quería con picatoste, con piquito, o sin picatoste.
Hostia, cada cop ya me excusas, señor Viales.
Accidentalmente me tropecé, cayéndose mi boca justo enfrente a la suya.
Hostia, realmente el relato es...
Lo que fue un acto totalmente fortuito y no voy a pedir disculpas por ello.
Demani perdón. Yo creo que ha de demanar perdón ya.
De hecho,
es ir a inventar historia.
Al señor Bilda le voy a subir el sueldo a 7 millones por temporada.
Ya, claro.
Por esos cojonazos gordos que me tienen.
Sisplau.
Yo ya he explicado cómo todo fue aquello y yo estaba en un momento de euforia y habíamos ganado un mundial. Ja està.
Jo crec que s'està inventant una altra versió.
Mira-me a l'ojo.
No. Igual la Ale... que la primera. No.
Demani perdó.
Aleix, Maria, guapa, mira-me a l'ojo.
Si es feu respecte.
Tu dime ahora que ves una mala persona aquí.
Va.
Tu dime ahora a los ojos.
Sí, va.
Dime que estás viendo una mala persona.
Marchi. Va. No torni,
No me puedes mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, porque...
Porque te enamoras.
No, porque... No, porque... Porque faría una bestiesa,
Piquito.
No. Albert Bermúdez, quin personatge.
Bravo.
Molt bé.
Va faltar la madre de Rubiales, eh?
Sí.
Està con las magdalenas, no? Otra vez ahí.
Has sorrat amb força. Deures per la setmana que ve, sisplau. M'ho ha demanat moltíssima gent aquest estiu. Pots fer un 1x1 del Barça amb vers dijous que ve?
Amb vers vol dir que el vols...
Oi.
Farem l'1x1.
Com tu vulguis. El pots fer Barça amb vers?
Sí? No, farem un 1x1 clàssic, de fins i tot com que és amb vers, el farem especial... versus.
Poesia.
Especial poesia.
Si no, especial Bèlgica. Més igual, coses de Bèlgica.
No, ja pensaré coses. Especial poesia.
Val.
Especial en vers.
Joan Poc i Maria Fernández Vidal. Gràcies. Albert Bermúdez, Miquel Agut, gràcies.
Adéu. Em torno cap al poble del Marroca, precisament.
Ah, sí? Cap allà vas?
Cap a la Granada.
Molt bé.
Des de la Granada.
La Magrana.
La Magrana.
Descanseu, gràcies per venir, gran dijous. Una pausa i rematem el Tu diràs. Hem d'explicar encara la història del Partizan i Fuenlabrada de bàsquet, que estan agermanats. Per què? Ara ho descobrim.
RAC 1. Torna al Via Lliure.
No, és que s'està rodant una pel·lícula a Barcelona.
Sí, Indiana Jones.
Ha vingut Harrison Ford?
Sí.
El de sempre.
Vaig anar fa anys a Bonaventura i vaig pujar el Tutuki Splash.
Pujat el Tutuki Splash i vaig...
Ja està. Sense més misteris.
Com es diu l'enfadat? Estic molt enfadat.
I sí, amb Xavi Bundó.
Passen ara 3 minuts de 8:45 del Madrid en pla... De 8:45 del Madrid del matí.
Territori cap de setmana. RAC 1. Tots som 1.
20 minuts i la una de la matinada. 20 minuts i tancarem el Tu diràs d'aquest dijous. Com dèiem, escoltant els 5 fitxatges del Barça de bàsquet, avui el Barça els ha presentat just abans de marxar cap a Múrcia. Recordo que aquest cap de setmana tenim la Supercopa ACB. El Barça de Roger Grimau ve de guanyar la Lliga Catalana l'altre dia, amb un partit igualadíssim contra el Baxi Manresa. I dissabte, d'aquí a menys de 48 hores, semifinals de la Supercopa ACB a Múrcia, Barça-Reial Madrid. Primera prova de foc, primer test per l'equip de Roger Grimau. A veure si pot lluitar el Barça per passar a la final d'aquesta Supercopa, que seria diumenge, i optar un segon títol. L'equip de Roger Grimau, que avui ha presentat els 5 jugadors nous d'aquesta temporada. I després d'escoltar-los, us explicarem el partidàs que es va viure ahir a Belgrat, a l'aire lliure, al mig del carrer, entre el Fuenlabrada i el Partizan de Belgrat. Els dos equips van jugar un amistós i explicarem la història de per què estan agermanats. Abans, però, la resta de l'actualitat esportiva amb el Pol Rodríguez. I començarem per la Vuelta, Ciclista a Espanya.
Cada vez que miro pa arriba, este corazón sin salida, se quiere salir.
Avui hi ha hagut una etapa decisiva que el que ha fet és reforçar Sepp Kuss al lideratge de la General. De fet, si res es torça, Pol Rodríguez, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
El nord-americà del Jumbo-Visma guanyarà aquesta edició. Li deixaran guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola, no?
Exacte, tu ho has dit, li deixaran guanyar el seu equip perquè ell mateix i els seus companys del Jumbo-Visma, a la vegada que rivals, Roglic i Vingegaard, han confirmat després de la 18a etapa d'avui dijous que Kuss té llum verda per guanyar la Vuelta. Sentim, per exemple, el tercer classificat a la General, Primoz Roglic.
Yeah, I mean, definitely.
Sí, definitivament. És el que he dit diverses vegades. Ell és, de ben segur, el ciclista que desitgem que guanyi.
I wish to win it all.
Kuss guanyarà i, de fet, ell mateix explicava a Televisió Espanyola que l'equip va decidir ahir en una reunió que ell ara és la prioritat.
Hubo un riñón en el segundo día de descanso. La idea era clara. Y también después de la etapa de Angliru hablamos otra vez. Y así que corrimos en esta manera hoy.
Parla espanyol Sepp Kuss i ha dit hubo un reunión, eh? Sí. No un riñón,
no un riñón,
va haver una reunió, ha dit Sepp Kuss, per decidir el que passaria al final de la Vuelta.
Exacte, en Kuss, que té 17 segons de marge respecte a Vingegaard a la General i 1 minut i 8 segons respecte a Roglic. Avui era l'última gran etapa de muntanya a l'espera de dissabte, que és també una etapa exigent, però després de les declaracions que ara sentíem, en principi no ha d'haver-hi més canvis a la General. Una etapa que ha guanyat i amb molta claredat el vigent campió de la Vuelta, Remco Evenepoel, els ha tret més de 9 minuts al grup de favorits. Per cert, també hi ha hagut una imatge trista avui, i és que després de l'etapa ha transcedit un vídeo en què es veu un assistent del Jumbo-Visma que cau a terra empès per un policia nacional amb qui s'estava barallant. L'auxiliar de l'equip volia assistir Vingegaard, però un policia no l'ha deixat apropar-s'hi i s'ha generat aquesta disputa.
Demà, a principi, etapa tranquil·la, una mica de relax, a veure com se la prenen els equips, i dissabte hi ha aquesta jornada llarguíssima amb ports de tercera categoria, és una jornada trencacames que ha d'acabar de decidir la Vuelta, a veure si hi ha alguna novetat o no, i si no, Sepp Kuss guanyarà i Vingegaard i Roglic pujaran al podi de Madrid el diumenge. Anem al tennis. Demà juga en Espanya-Sèrbia de la fase de grups de la Copa Davis, amb el principal atractiu de veure Novak Djokovic a l'equip balcànic a València, s'està jugant aquesta fase. De fet, avui ha parlat el serbi en una roda de premsa que ha estat molt divertida.
Doncs sí, i especialment per un moment que s'ha fet viral, i és quan li han preguntat en castellà si troba a faltar Rafa Nadal i Roger Federer. Djokovic, bastant simpàtic, ha volut contestar en castellà, però no sabia com es deia trobar a faltar en castellà. Llavors, el que ha fet és buscar-ho al seu traductor, al traductor del seu mòbil. Aquest era el moment divertit.
Segundo, por favor, faults, echar de menos, missing.
Ok, gracias.
Echar de menos.
The last one.
Palabra complicada un poquito.
Per tant, echa de menos a Nadal i Federer.
Els troba a faltar. Tot ha quedat en una anècdota molt divertida i també no tan divertida, amb un to almenys més seriós, de tota aquesta polèmica Gerard Piqué, de la Federació Internacional de Tennis, etc., i el canvi de format de la Davis. Djokovic s'ha posicionat avui en roda de premsa i ha dit que la culpa no és de Piqué, sinó de la Federació, per permetre el canvi de format. Més enllà d'això, demà a les 3 de la tarda juga aquest Sèrbia-Espanya, el millor de 3 punts. L'equip que capitaneja David Ferrer no pot fallar, perquè si no queda eliminat després de perdre en la primera sèrie contra la República Txeca. Espanya, recordem, no té a Carlos Alcaraz, Sèrbia sí a Djokovic, ara ho sentíem, per tant, repte complicat per demà.
I abans de l'actualitat del bàsquet, una proposta per aquest cap de setmana, si sou per Barcelona. Demà arrenca, demà divendres ja, i dissabte i diumenge també, els tres dies, la 15a edició de l'Extreme Barcelona. És una competició, Pol, que reuneix els millors esportistes urbans, no? Skates, bicis, de tot el món.
Exacte, i es fa a Barcelona des del 2008. De fet, la ciutat és una referent en els esports extrems. Aquesta competició acull disciplines com el BMX, l'escúter i també algunes que ja són olímpiques, com per exemple l'skateboard, i a partir de l'any que ve, a París 2024, també el breakdance. El Víctor Casanovas és el director de l'Extreme Barcelona i ens ha fet 5 cèntims sobre aquest producte.
L'Extreme Barcelona és un esdeveniment que reuneix els principals esports urbans. El projecte que va començar el 2008, quan tots aquests esports eren grans desconeguts per la gent del carrer. I a dia d'avui, bueno, han crescut molt i han entrat als Jocs Olímpics.
Casanova situa també Barcelona com un pol d'atracció pels esports extrems.
Des del 2008 a dia d'avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona hi ha 8 nous skateparks que abans no hi havia. En els inicis, la ciutat encara no veien bons ulls que skaters i això patinessin per la ciutat, però té una construcció i una arquitectura a Barcelona que al final és com un skatepark gegant. I això s'ha entès i per això a dia d'avui és una de les ciutats que més s'hi patina d'arreu del món.
Demà a les 11 del matí arrenca la competició al parc del Fòrum amb entrada gratuïta i es disputarà fins diumenge.
Gràcies, Pol.
Gràcies, bona
Vinga,
nit.
Vinga, a descansar. I ara sí, l'últim quart d'hora d'aquest t'ho diràs pel bàsquet amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar, bona nit.
Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Escolta, el Barça se'n va d'aquí unes hores cap a Múrcia. Tu hi seràs, sí, també, allà a Múrcia, seguint la Supercopa CB. Abans, però, ara ho expliquem, l'última hora d'aquest Barça-Madrid de dissabte que viurà l'Aguilar en directe i que ens explicarà el Superesports. El Barça avui ha presentat els fitxatges d'aquesta temporada.
Sí, de fet demà Roger Grimau a última atenció a mitjans i després ja camí cap a Múrcia, ara de seguida ho expliquem, però com deies, avui hi ha hagut la presentació, la posada de llarg dels quatre fitxatges, diguem-ne que no et diria tard, però vaja, ja han jugat, ja els hem escoltat en entrevistes, però avui a l'Auditori 1899 i davant d'un bon grapat de llegendes del Barça de bàsquet i també davant del president Joan Laporta i el directiu responsable del bàsquet, Josep Cubells, la presentació de Billy Hernán Gómez, de Joel Parra, de Darío Brizuela i de Jabari Parker. I en primer lloc, Aleix, un document del president Laporta que jo crec que reflecteix i molt quina és la idea actual del Barça respecte a les seccions.
Com a president estic orgullós de tenir un club multiesportiu i molt especialment de tenir una secció de bàsquet tan competitiva. A més, una secció que us he de dir que nosaltres el que volem de les seccions és que siguin altament competitives però alhora siguin sostenibles econòmicament. Això històricament no ha passat, però aquí hi ha persones del club, treballadors del club, que teniu aquesta responsabilitat i que ho esteu fent molt bé.
Molt contundent, i molt clar, Joan Laporta. Què han dit els jugadors, Dani?
Doncs mira, comencem amb Joel Parra. El calendari ha volgut que el primer partit de la ACB sigui un Penya-Barça. I què en diu en Joel?
És coincidència, però bueno, amb ganes també de que comenci la Lliga, no? Al final també quan abans millor, no? Passes aquest maltrago, diguéssim, no? De veure els teus excompanys, no? Exentrenadors, però bueno, crec que amb la penya està tot superbé, ha acabat tot molt bé.
Un Barça-Penya, en tot cas al Palau Blaugrana. Més documents. Darío Brizuela ha explicat que quan et truca el Barça és difícil dir que no.
Diferencial o no, te llama el Barça, y cuando te llama el Barça es que no hay más nivel que un equipo como el Barça. Entonces la decisión fue fácil, pero sí que es verdad que la Euroliga es algo que no he podido jugar todavía, es algo que siempre he perseguido porque yo creo que todos los jugadores del baloncesto quieren llegar a este nivel y bueno, ya estoy aquí y con muchas ganas de ver el nivel real de la Euroliga, ver si estoy preparado, coger experiencia y mejorar con los partidos y bueno, ser capaz de ganar la Euroliga.
Amb la boca un punt petita, però ambiciós, evidentment, Darío Brizuela. I Jabari Parker, important, ha de ser el nord-americà, aquesta antiga estrella de la NBA, i interessant el que ha dit, que és formar part d'una entitat històrica com el Barça.
It was just an opportunity that it made sense.
És una oportunitat que té sentit. Vaig parlar amb un parell d'equips dels Estats Units, però no hi estava a gust. Tan bon punt vaig aterrar aquí, vaig entendre en la història i la cultura i em vaig dir a mi mateix, vull ser part d'això.
I understood the history and I understood the culture. And I want to be a part of that.
I un darrer document, i jo crec que el més interessant. Vini Hernán Gómez, totes les mirades centrades en ell en aquesta prèvia de la Supercopa d'Espanya, recordem, dissabte, 6:45, al Palacio Municipal de Deportes de Múrcia. I clar, en Vini, ja ho sabem, és un jugador format al Real Madrid i que ara està al Barça. I se li ha preguntat com es gestionarà, com et sentiràs competint contra una samarreta que coneixes tant.
El Real Madrid lo veo como un rival, lo veo como un partido que tenemos que ganar, pero igual que ojalá ganemos si veo el siguiente, ¿no? En mi mentalidad, desde hace muchos años también en NBA, ha sido siempre ganar cada partido y una cosa que sí que voy a decir es que me voy a dejar la piel.
Doncs això és el que han dit, les quatre cares noves d'aquest Barça de Roger Grimau. Demà cap a Múrcia, no, Dani?
Sí, parla Roger Grimau al migdia, després viatja cap a Múrcia, a la tarda d'entrenament, atenció als mitjans de un dels jugadors del Barça, d'Òscar da Silva, i ja tot preparat perquè el dissabte us expliquem des de Múrcia, a la sintonia dels Superesports, aquest partidàs Barça-Real Madrid a 6:45.
6:45 de la tarda dissabte, per tant s'encavalcaran, no? S'enllaçaran amb el Barça-Betis que arrenca a les 9 de la nit. És un super dissabte pels seguidors del Barça. Escolta'm.
A 9:45, la segona semifinal, Camp Múrcia-Unicaja.
Camp Múrcia, que és l'anfitrió-Unicaja. Va. Sí. Tu saps la història del Fue la verdad del Partizan?
Home,
l'ho has vist, eh?
I tant. Sí. Quin escàndol. Quina passió pel bàsquet. Recordaràs, Aleix, que vaig ser a Belgrat per aquell Partizan Real Madrid i...
Post baralla, vull dir, que anava calent correcte, perquè veníem de la baralla a Madrid, sí.
Correcte. I a Belgrat, per aquells que hi han anat, hi ha el Kalemegdan, que és, diguem-ne, la fortalesa que està a tocar del riu de Belgrat i és espectacular. I allà hi ha una pista de bàsquet i les imatges, si no les heu vistes del Fuenlabrada, que recordem que té aquella història del 92 i de la vinculació que hi ha entre el Partizan i el Fuenlabrada, com els han rebut. Vaja, són imatges d'aquestes que jo crec que transcendeixen del que és estrictament l'esport i que va més enllà de tot el que és estrictament l'esport.
Sí, senyor. Ara, per la gent que estigui baixant de l'hort i digui què ens està explicant el Dani, doncs bé, ahir a Belgrat es va jugar un amistós molt especial entre el Partizan i el Fuenlabrada. Es va jugar a l'aire lliure, com diu ell, a un estadi que es diu Tasmaçdan, que és un lloc on es jugava bàsquet fa un segle, a l'aire lliure, enmig d'un parc, amb unes, hi ha unes graderies al voltant d'aquesta pista superantiga, hi havia 7.500 aficionats allà a l'aire lliure, en aquestes graderies, veient aquest amistós entre el Partizan i el Fuenlabrada, amb un ambient increïble, les imatges es veu foc, es veuen bengales, es veu fum, i es veu tothom aplaudint i tothom cridant Fuenlabrada, Fuenlabrada, la gent de Sèrbia, de Belgrat. Us preguntareu, no?, quina relació hi ha entre aquests dos clubs de bàsquet, per què el Partizan de Belgrat a Sèrbia i la població madrilenya de Fuenlabrada estan agermanats, estan units i per què han jugat aquest amistós? Doncs bé, tenim en línia el director esportiu del Fuenlabrada de bàsquet, que és un català, és el Ferran López. Hola, Ferran.
Hola, bona nit.
Acabes de tornar a Belgrat, no?, amb tota l'expedició, de viure aquesta experiència que mig explicàvem ara, però que m'agradaria que expliquessis tu. No anem als inicis. Per què Partizan i Fuenlabrada estan agermanats?
Bueno, aviam, com tots recordem, la guerra dels Balcans va ser l'any sobre els 90, principis de 90, l'any 91, pràcticament. Llavors, l'empresa Dorna portava una mica els equips d'Eurolliga, tant el Partizan com Estrella, i es jugó plàstic i tal, per buscar la possibilitat de que poguessin jugar en l'Eurolliga fora del país pel fet de la guerra, no? I es van posar en contacte amb Fuenlabrada a través del representant de Dorna i bueno, van arribar a contactar amb el que era alcalde d'aquella època, era José Quintana, que fins ara ha sigut president del club. Li van oferir la possibilitat de venir a jugar aquí a la Copa d'Europa, o l'antiga Copa d'Europa es deia, i bueno, van arribar a un acord i van jugar aquí com a locals tota la fase regular.
És aquella del 92, no?, que guanya el Partizan, sí, que es fa campió d'Europa, no?, amb el triple de Georgievich, sí, contra la penya, malauradament, sí, no?, per la part catalana que ens toca. Sí. Per tant, l'any 92 el Fuenlabrada acull el Partizan, no?, arran de la guerra dels Balcans, i el Partizan juga, sí, com a local a Fuenlabrada tota aquella, sí, Copa d'Europa, no?, i se li va arribar a dir Partizan de Fuenlabrada, no?, i allà neix aquesta unió dels dos clubs.
Sí, perquè, bueno, realment ahir vaig estar sobre amb el Sergio i m'explicava que van sortir a jugar el primer partit i van veure, o sigui, jugant partits contra Estudiantes, contra la penya, que la gent de Fuenlabrada animava el Partizan.
Solo Obradovich, tu deia ahir.
Sí, vaig estar sopant i m'explicava, bueno, jo ja ho sabia perquè ja quedava amb ell, i em deia que l'únic que els va demanar el primer partit que van jugar a Fuenlabrada és que sortissin perquè no sabia com reaccionaria la gent i amb qui anirien, és a dir, l'únic que els va dir en el vestuari, que ells ho estàs recordant, és sortiu i lluiteu cada pilota, lluiteu cada dada com si fos el partit, l'últim partit de la vostra vida. A veure com reacciona la gent, perquè ells eren un equip molt jove i no sabien, era una situació tan nova per ells que no sabien el que passaria amb la gent de Fontlabrada que els anava a veure per primera vegada allà.
Que bo. Clar, llavors, el 92 passa això, el Partizan juga com a local a Fuenlabrada, acaba sent campió d'Europa, i l'any passat, 2022, es compleixen 30 anys d'aquella Copa d'Europa del Partizan, i el Fuenla torna a convidar el Partizan, no?, al pavelló Fernando Martín, i jugueu allà un amistós per recordar aquella Copa d'Europa i aquesta història. I ahir, no?, quan ja han passat 31 anys d'aquella efemèride, ahir el Partizan us convida a vosaltres a anar a Fuenlabrada, a Belgrat. I què us trobeu allà? Perquè jo he vist imatges, càntics, bengales, hi havia foc a les graderies, no? Vull dir, una cosa...
Sí, ens van dir que jugaríem a un lloc a l'aire lliure, però que no teníem ni idea. Bueno, com serà? No anàvem allà una mica, penso, vam arribar allà i vam veure que l'ambient que hi havia i el lloc era espectacular, era com una mitja muntanya, tapat, és un recinte on fan concerts a l'aire lliure, però clar, ho vam parlar de tal manera que hi havia 8.000 persones, i em va dir, a mi em va avisar el Cerco i el Josep Maria Izquierdo que està allà, que diu, l'omplirem, dic, l'omplireu? Diu, sí, estava ple, a les 6 de la tarda estava a tope, però tot el dels focs artificials d'això no teníem ni idea, o sigui, era com, clar, jo estava allà, anava al partit i em vaig passar més rato gravant imatges amb el mòbil que veient el partit, és a dir, era tot espectacular. La veritat que el recibiment que ens vam tenir amb els aficionats ens van rebre d'una manera com si van estar com 3 minuts cantant Fuenlabrada, Fuenlabrada, Fuenlabrada.
Mira, vol sentir-ho? Vol sentir-ho? Mira, que ho tenim, mira.
Però és que aquest vídeo dura 15, però és que van estar 3 minuts. O sigui, no... Passaves un vídeo, anava fent vídeos, i va durar 3 minuts. Clar, 8.000 persones que eren Fuenlabrada. Bueno, la veritat és que ha sigut una experiència única i espectacular. I que si els vídeos que veieu ja són espectaculars, imagina't estar allà en directe.
Si tu no havies viscut res semblant en un pavelló o a l'aire lliure.
I jo havia jugat a la Pionir a Belgrat contra el Partizan de Tomàs Sevilletal quan estava al Baskonia. Però ja em va semblar que era l'hòstia, però el d'ahir va ser brutal. Però és que em comentava el Zelko Bradovic i l'Izquierdo després sopant que els partits de Lliga Adriàtica que juguen allà en el pavelló de la Pionir els deixen posar les bengales. Dius, que el que vam viure ahir ho fan allà dintre, t'imagina, amb un recinte tancat.
Ja, però és que ahir hi ha moments, hi ha vídeos, que hi ha fum a l'aire lliure que no es veia la pilota ni la pista,
No es veia res, no es veia res. Ah. Va haver-hi 2 minuts, però clar, això va ser el principi del tercer quart, que es comencen a encendre les bengales, o sigui, tot el recinte, i hi ha un moment que està tot il·luminat, que sembla, vamos... La veritat és que va ser molt, molt, molt bèstia perquè nosaltres no sabíem res. Nosaltres anàvem, el que anàvem fent i el que anava sortint anàvem gravant, però no ens havien dit res, però per ells era normal.
Ja.
Era normal. I sobretot la gent del públic que ens donava les gràcies, gent aficionats del que va passar el 92.
Si encara se'n recordaven, eh? Ho vas notar-ho ahir a Belgrat, això, 30 anys després, no?
A mi em venien, que jo el 92 no estava aquí, vaig arribar al 97, i ens donaven les gràcies per el que havíem... per lo que vam fer 92. Gràcies, hermanos, gràcies, amigos, tot el rato així.
Que bo, que bo. El partit va acabar així, mira. Vull dir, focs artificials, no, el públic cantant, vull dir, va ser una traca espectacular al final.
No, ho tenien tot preparat, que en quedaven ja 15 segons, vam començar a tirar a la part de dalt del que és el pavelló, o sigui, el recinte, focs d'artifici, però semblava... Pues un final de festa a qualsevol lloc de les festes, la veritat és que va ser molt, molt xulo.
Sí. Bé, al final 93-63 va guanyar de 30 el Partizan, això és el de menys, no? L'ambient, la mística que hi ha, la història, no? La intrahistòria que hi ha al darrere, era el que avui volíem explicar. A partir d'aquí, què? Teniu alguna cosa més agermanada? Teniu alguna cosa més prevista? Perquè clar, això que teniu Fuenlabrada i Partizan és bonic.
Bueno, a veure, també és veritat que s'ha accentuat amb l'arribada del Zelko una altra copa a Partizan, perquè... tot més de l'amistat que tenen del Cobradovic i José Quintana, no? Quan estava aquí d'alcalde, ells segueixen trucant cada 2x3, segueixen parlant. Aquest estiu va estar en un clínic aquí a Fontlabrada, el Delco que va venir a fer un clínic, la Universitat de Fontlabrada el farà doctor honoris causa de la Universitat de Fontlabrada, i bueno, jo crec que ajuda que la relació que tenen el José Quintana i el Zelko perquè segueixi mantenint. I ahir em deia sopant que l'any que ja s'havia de repetir un altre cop.
Que bo.
O ells de Font Labrada, nosaltres d'aquí.
Que bé, seria molt maco.
Pues, quan vulgueu. Sí, per la veritat és que és una relació que hem de mantenir perquè són dos clubs històrics. Bueno, ells són històrics, nosaltres anem fent la nostra història mica en mica, però és una història molt bonica i sobretot com va sorgir, no? Sí, una guerra. Sí, que una guerra pugui unir a dos clubs d'aquesta manera és increïble.
Ja, només falta que ho sabessin algun jugador, no? Que en deuen tenir de bons allà al Partizan.
Ja els hi vaig dir, ja li he dit aquest matí als Oran Savits allà a l'hotel que si tenia algun que no li servia que me'l podia deixar.
I què?
Bueno, aquest any estar a l'Alep és més difícil perquè el nivell que tenen de jugadors per jugar a l'Alep però bueno, la idea nostra és tornar a pujar quan abans millor i quan estiguem a CB tornar on crec que també hem d'estar, no? Però bueno, és difícil. Haurem d'intentar fer una bona temporada i tornar a pujar.
Això et anava a dir. Com pinta la temporada aquest any a l'Eport, Ferran?
Bueno, és una lliga complicada. Al final, jo és la primera vegada en 15 anys que porto de director esportiu que jugo a l'Alep. Parlant amb el Francesc Solana, que és molt amic meu, que va estar a Andorra, fàcil no serà. Estudiantes i Burgos s'han gastat molts diners i, bueno... En principi no sortim com a candidats a pujar, però tampoc era el Palencia. Llavors, bueno, hi haurem de fer una bona lliga, intentar posar les tres opcions i anar mica en mica, pas a pas.
Molt bé. Molta sort, doncs. Mira, com a mínim ja comenceu la temporada amb aquest magnífic record, no?, i amb aquest somriure i amb aquest sentiment, no?, d'agraïment que us va mostrar ahir la gent del Partizan de Belgrat. Moltes gràcies per explicar-nos la història, Ferran. Us seguim, eh? Molta sort.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada forta al Ferran López, director esportiu del Fuenlabrada. Boníssima la història, Dani.
Sí, espectacular. I qui no hagi vist les imatges, vaja, ja ho hem escoltat ara amb el so, que ja només el so és espectacular, que la vegi, que és una imatge, és una història molt xula, és molt bonica, que encara se'n recordin, i ara ho deia en Ferran, és espectacular, i l'agraïment que hi ha, que estan a milers de quilòmetres una ciutat de l'altra, això ho uneix al bàsquet, per tant, és molt, molt bonic de veure.
I us ho volíem explicar avui aquí, el tu diràs. Bon viatge, t'escoltem dissabte.
Molt bé, gràcies, Aleix.
I marxarem, com sempre, fent un repàs a les portades que trobareu demà als quioscos amb el Carles Rossell, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Carles.
Bona nit, una nit més.
Bona nit.
Pues, mira, Aleix, les portades. Al Mundo Deportivo comencem amb els secrets de Lamine Yamal. Mundo Deportivo desvetlla els detalls desconeguts del perfil futbolístic de l'última revelació blaugrana i, a més, també indica en aquesta portada al Mundo que el gran descens del límit salarial del Barça complica l'arribada de Vitor Roque al gener. Molt lligat amb això del límit salarial és la portada de l'Esportiu, rebaixat i excedit. El límit salarial del Barça queda reduït dràsticament fins als 270 milions d'euros. I atenció, perquè l'Esport va en portada Nico Williams, que ho veuen com una opció real per l'any que ve, perquè queda lliure, es veu, del seu contracte amb l'Atlètic Club de Bilbao. Opció real, Nico Williams, veurem si
el Barça té opcions de fitxar o no. Avui hem dit que ho té realment complicat si no genera nous ingressos.
I cal dir que també a totes les portades, tant Esport, Mundo Deportivo com les de Madrid, surt, com no, l'escàndol sexual que ha afectat
el Madrid i el seu planter.
Aquesta tarda, exacte, a Valdebebas.
I alguna cosa més de les portades de Madrid, destacades, de l'As i del Marca?
Del Marca, sobretot, surt amb... Primera plana, la convocatòria demà que hi haurà de la selecció femenina i veurem si les 23 mundialistes...
Tornen o no.
Exacte, tornen o no.
Demà estarem pendents a les 4 de la tarda. I al diari AS, alguna cosa destacada també?
És per la plantilla del Real Madrid, que indica que està en el top 5 dels equips que més ataquen de les principals lligues europees, dels que més ataquen i dels que més registren un encert de cara a porteria.
Doncs demà tot això al vostre diari de referència. Gràcies, Carles.
Gràcies, bona nit.
Bona nit, a descansar. Gràcies també al Joan Ferrús. Un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva amb en Gerard Ballera, aquí al capdavant del Tu Diràs. Bon cap de setmana, que torna la Lliga. Gaudiu, fins aviat.
Tu diràs.
Notícies. Agus. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Guerra oberta al PP entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijó. El líder dels populars a Catalunya s'ha alineat aquest vespre amb José María Aznar i ha criticat l'estratègia de Feijó a Catalunya. Fernández diu que una amnistia seria una humiliació sense precedents i reclama madura i intervenir la Generalitat.
La aplicación en toda su extensión de la Ley de Seguridad Nacional para garantizar la coordinación y el respeto a las jerarquías entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La aplicación del control financiero de la Generalitat. El cumplimiento, sin excepción, de todas las sentencias educativas y lingüísticas en Cataluña. Y finalmente la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat de Catalunya.
El Popular ho ha dit aquest vespre en una conferència sense cap dirigent del partit a Catalunya, on també ha confirmat, això sí, que el dia 24 serà a Madrid, a l'acte que prepara el PP. Encara en política, el PSOE ha expulsat del partit a Nicolás Redondo, un històric dirigent socialista al País Basc. Ho ha fet després que Redondo hagi estat criticant de forma molt dura l'estratègia de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. Això pel que fa al PSOE. A banda, la Generalitat Valenciana ha cessat el subsecretari de Justícia de Vox perquè va amagar una condemna per violència masclista. La decisió l'ha pres la consellera de Justícia, també del partit d'ultradreta, després d'assabentar-se que l'home li havia amagat una sentència de l'any 2011. La jutgessa que ha investigat Colau per la construcció de la superilla de l'Eixample afegeix un nou delicte a la causa, un possible frau de subvencions. Fins ara el cas estava obert per delictes urbanístics i malversació, però els impulsors de la querella, entre ells l'exarquitecte en cap de Barcelona en època de Maragall, José Antonio Acevillo, van demanar ampliar-ho amb aquest nou delicte i la jutgessa ho ha acceptat. El motiu és que part de les obres es van pagar amb els diners dels fons europeus Next Generation i una de les condicions és que els projectes que es facin han de complir la llei. Ara això està en dubte perquè la sentència de la setmana passada deia que s'hauria d'haver modificat el Pla General Metropolità i, per tant, que la reforma de Consell de Cent incompleix la norma. Més coses. Una de les víctimes d'ETA celebra la decisió de l'Audiència Nacional de no examinar el documental No me llame Eterné de Jordi Évole, una peça on el periodista entrevista al terrorista Josu Ternera, que a més s'atribueix un assassinat pel qual no el van processar i que ja està amnistiat. El tribunal considera que preval el dret a la llibertat d'expressió i creació literària i que no es pot fer censura prèvia. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, Maixa Bellasa, vídua de Juan María Jauregui, assassinat per ETA, diu que té ganes de veure el documental i que ella la va ajudar a tenir contacte amb l'assassí del seu marit.
Yo me he reunido con dos personas que fueron los que mataron a mi marido, y yo he conocido a través de ellos muchas cosas que en la Audiencia Nacional nunca he conocido. Cosas personales, preguntas a ellos, que la Audiencia Nacional nunca los iba a conocer.
Jordi Évole diu que està convençut de la seva feina i que el documental no blanqueja ni justifica ETA. I en un últim apunt, després de 5 anys sense trepitjar els escenaris, Gossos ha anunciat una gira de 10 concerts únics que els portarà des de Girona fins a Manresa, passant també per Barcelona, Lleida, Cambrils, Mallorca i Andorra. L'anunci l'han fet aquest dijous amb una actuació sorpresa durant el Mercat de Música Viva de Vic, a la mateixa plaça que els va donar a conèixer ara fa 30 anys. I ara als esports, amb Carles Rossell.
Detinguts 3 jugadors del planter del Real Madrid per la difusió d'un vídeo sexual d'un d'ells amb una menor. La Guàrdia Civil també ha pres declaració a un quart jugador involucrat com a testimoni. Als nois se'ls acusa d'haver distribuït el vídeo sexual en un grup de WhatsApp sense consentiment de la menor. El Club Blanc ha confirmat en un comunicat que els detinguts són un jugador del filial i 3 de l'equip C i que ja es troben en llibertat després de declarar. Les 23 mundialistes i les jugadores que van exigir canvis a la Federació Espanyola encara no han pres una decisió definitiva sobre si tornar o no a la selecció. Hi ha diversitat d'opinions i pot ser que no es prengui una decisió en bloc. Aquest divendres a les 4 de la tarda, Montse Tomé serà presentada com a nova entrenadora i donarà la seva primera llista. Tot plegat en un dia en què hem conegut els nominats als Premis de Best, amb molta presència blaugrana. De l'equip femení, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo, Keira Walsh i Mapi León opten el premi de millor jugadora i Jonathan Giraldez el de millor entrenador. En categoria masculina, Gundogan destaca entre els millors futbolistes, Ter Stegen entre els millors porters i Xavi entre els millors entrenadors.
I pel que fa al temps, aquest divendres al mig matí tindrem les primeres precipitacions a l'extrem sud del país en espera que vagin a més. A partir del migdia i al llarg de la tarda escombraran bona part de Catalunya de sud a nord, amb possibilitat d'aiguats prop del mar. Les menys importants les tindrem a ponent. Al vespre la pluja s'anirà concentrant al nord i els vols de la mitjanit aniran marxant pel Pirineu i el Prepirineu. A banda, reculen una mica les temperatures. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Valls! Gràcia! Blanes! Sant Pere de Ribes! Sant Andreu de la Barca! Sant Cugat! Badalona! L'Hospitalet! Terrassa! Sant Celoni! Rafael Bunyol! Jesús! Valdoreix! Girona! Barcelona! I Amposta!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Noelia Granetzi.
Bon dia.
Oriol de Balanzó.
Molt bon dia.
I el control tècnic Àlex Arbiol, bon dia.
Que us bombin a tots.
Molt bé. Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida connectem amb Madrid per parlar del Tribunal Supremo, que ha donat per bons els indults a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Sí, els Jordis?
Sí, que demanaven una revisió els del PP i Vox, valgui la redundància.
No, els del PP no, Vox i Ciutadans.
Ciutadans està pendent del PP.
Perdó, Vox i Ciutadans, valgui la redundància.
Vull dir, tanto monta, monta tanto, però vull dir, escolta'm, les coses com són. Els jutges del Suprem els hi donaran els indults per bons, però jo... Mai, eh?
Bueno, però és que vostè no és cap tribunal.
Els Jordis haurien d'estar a la presó, Especialment Cuixart.
Per?
Home, aquell pentinat del Cuixart. Que sembla el coixí que li afinava la guitarra al Camarón de la Isla. Però, home, per favor, És imperdonable. Que sí, aquesta gent... Però no espero... Aquesta gent es va pujar a sobre d'un cotxe de la Guàrdia Civil. Si això no és rebel·lió... Escolta'm. Que el van omplir de pegatines. Nuclears, no, gràcies. En un cotxe de la Guàrdia Civil. Això és
I que després van demanar a la gent... Aneu a casa, que això ja tenim la independència al sac i ben lligat. Aneu a casa, aneu al teatre, aneu al cine, aneu a YouTube. I la gent fuma porro YouTube i la independència on és? Què passa?
Aquí esteu parlant de boquilla, però qui va estar el dia dels fets allà a la Conselleria d'Economia? Un servidor?
Ah, vostè era
a 20 metres de la Conselleria d'Economia.
A 20 metres?
Fotem un cafè en un bar que estava allà obert. De fet, estava, era vida normal, vull dir, la farmàcia oberta, etc.
Doncs rebel·lió i sedició vostè no va patir ni per la seva integritat ni per la integritat dels que hi havia allà.
Estava fotent un tallat allà.
D'acord, doncs, molt bé. També explicarem que l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 4 anys i mig de presó l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, perquè...
Un moment! Correu!
L'apocalipsi!
Deixi la gent, no agafi la gent pel braç. No, senyora, un moment, Angelina.
Mare de Déu! Trobo que ho hauríem de posar més alt, això, encara. A veure si podem treure el fetge per la boca.
A mi m'ha enxampat al carrer i era tothom, que ens ha sonat tothom amb les mans a la butxaca.
Un moment, silenci.
No se'l
sent.
Què?
Trobo que ha passat una mica per alt la dada.
Quina?
Quan ha sonat l'alarma, vostè estava pel carrer.
Jo...
A les 11 en punt?
Sí.
Però a quina hora entra vostè a treballar?
Jo des que hi ha xarxes socials, jo no deixo de treballar. Jo estic treballant des de les 6 del matí d'ahir, que em va despertar un tro i encara no he dormit. M'entén? Jo estic fent el programa contínuament. Això, al segle XX, potser... Ah, que vostè no és a la feina. Jo sóc a la feina sempre.
Sempre, sí. Molt bé. Bueno,
m'he trobat a les 11 del matí, al carrer, estava sonant, la gent es tocava les butxaques, la gent sortia despullada de les botigues...
De l'apocalipsi,
cridant foc, cridant tsunami. Cridant aiguats. La gent, a cadascuna li ha vingut una...
I sempre hi ha un que trenca un aparador i se'n dona tele
diu, escolta, home, avui no tocava. No, no era això.
I un pernil, eh?
No eren...
Sempre hi ha el pernil.
En fi.
No, l'última revolta d'aquestes, carcasses de mòbils.
Sí, la gent roba
carcasses de mòbils. Sí.
Pot ser més pobre, en fi, sí, com sigui, fins a la
no,
una...
Que morirem tots, per
no,
favor.
No morirem tots.
Que tot el matí que estic així.
No podem fer alarmisme, Angelines.
Com que no fem alarmisme? No, si no... Sona, ha sonat una alarma?
Sí, és una...
Però això és alarmisme?
És veritat.
L'alarmisme ens l'està fent el govern, l'alarmisme.
No, calmis, ha estat un simulacre d'emergència perquè després passa el que passa.
Bueno, perdona, és que a mi ja m'ha sonat el mòbil a les 10 del matí, eh?
On era vostè a les 10?
Al Maresme.
I què feia al Maresme, vostè?
Bueno, és un tema que ara no voldreu saber relacionat amb una caseta a Vilassar que estic mirant de comprar-me.
Molt bé,
ara
estan bé
de preu. El que passa que no saps allò que no m'acaba de convèncer. Bueno, ja té massa passillo, saps? El que és passillo per mi és un...
Ha trobat una casa, a Vilassar amb maca, massa passillo.
300 metres, però...
300 metres de passillo?
No, del passillo no, però bueno, passillo en deu fer 20, vull dir que no...
Ja, perquè 300 metres de passillo són 1.500 de casa.
El que estic és que estic dubtosa perquè tot...